Tot costa.
S'ha acabat el Mundial. Espanya agafa el relleu a l'Argentina i és nova campiona del món. Un títol ben merescut per la selecció espanyola, les coses com siguin. Et pot haver agradat més o menys el Mundial més llarg de la història, però fa l'efecte que és inqüestionable que Espanya ha estat la millor selecció del torneig. Com també és indiscutible el gran mèrit que tenen en aquest èxit els 9 jugadors catalans i els 8 del Barça que hi han participat. Enhorabona a tots ells.
Tot costa, amb Sergi Andreu.
Són les 7 en punt, el dia després, el dia de la ressaca. Això s'ha acabat. Gairebé 40 dies. 40 dies de Mundial, el Mundial més llarg de la història, que ens deixa la selecció espanyola com a nova campiona del món després de 16 anys d'haver-ho estat per primera vegada i amb un clar color blaugrana una vegada més. A aquesta hora, deixeu-me començar anant cap a Madrid, perquè a aquesta hora s'estan fent les celebracions dels jugadors, de l'staff tècnic, amb tots els aficionats que hi ha a la capital espanyola, perquè la selecció ha aterrat aquest migdia al Barajas, a Madrid, i ja participa des de fa estona en diferents actes de celebracions pel títol de campiona del món de futbol, després, recordem-ho, de derrotar i a la pròrroga amb un gol de Ferran per 1-0 a l'Argentina. I a Madrid hi tenim la companya, l'Àngels Lafuente. Àngels, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
On ets, Àngels, ara mateix?
Doncs mira, ara estem enmig d'un ambient molt festiu, no sé si ho podeu sentir, de fons, la música, molta música, ganes de passar-ho bé i esperant molt, perquè tot va molt amb molt retard. I ara mateix estic a la madrilenya Plaça de la Cibeles, un lloc emblemàtic dels madridistes, però que avui té un altre color. Ha deixat de banda el blanc, tret de les samarretes de la selecció de color marfil, que tots sabem que han tingut molt d'èxit, i et puc assegurar que la plaça és pràcticament vermella, plena de banderes d'Espanya, això sí, i de paraigües, molts paraigües, perquè el sol és de justícia. Estem a 36 graus a l'ombra.
I no...
Sí, sí, a l'ombra. Imagineu-vos la gent que està al sol, que n'hi ha molta gent que està al sol, perquè nosaltres encara estem d'una certa manera protegits, però no passa una alea d'aire. I és més, he pogut veure com treien d'entre el públic un parell de noies visiblement marejades, i és que els que estan a primera línia, just davant de l'escenari per esperar i veure de prop doncs els campions del món, porten fent guàrdia des d'aquest matí.
Àngels, a veure, en quin punt estem? És a dir, què és el que ja s'ha fet del que estava previst i el que ens queda per fer?
Doncs mira, fins ara la celebració podem dir que ha estat institucional, oficial. Els campions del món han passat primer per la zarzuela. El rei els ha rebut, acompanyat de la reina, la princesa i la... I li han tornat a ensenyar la copa, el trofeu de campions del món, i el mateix protocol, més o menys, que han seguit a la Moncloa, allà amb l'anfitrió Pedro Sánchez. I un pic superat aquest tràmit, més seriós, començarà la festa pels jugadors i també pels milers de persones que estan col·lapsant els carrers del recorregut de la Rua, perquè, tot i que, bueno, són carrers de Madrid que potser no són habituals de sentir per tots nosaltres, els que vivim a Catalunya, doncs podem dir que passen pels més emblemàtics. Carrers com Gènova, on està la seu del PP. Això sí, aniran en sentit contrari per poder entrar i arribar fins a la plaça de les Cibeles. Tot és curt. No hi ha gaire... És un tram molt curt, però aniran molt lent, i ja us dic, portem un retard de gairebé 45 minuts.
Molt bé.
I s'esperava que arribessin més o menys a les 9 del vespre, i no tindrem aquesta sort.
Mira, Àngels, fem una cosa. Et proposo que abans no acabem al tot costa, és a dir, d'aquí a 50 minuts, aproximadament, 55 minuts, fem una altra connexió, tornem a Madrid, i ens expliques en quin punt estan les celebracions, d'acord?
D'acord, vinga, jo us ho explico, la música sobretot.
Vinga, que ja es veu que se sent molt bon ambient. Adéu, fins ara, Àngels.
Adéu, adéu.
El Mundial, al tot costa.
Un Mundial que s'acaba, una sintonia que deixarem de sentir ja després de molts dies, un Mundial que han seguit a Catalunya Ràdio, la Sònia Gelmà. Sònia, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
I el Roger Busà, Arbo. Què?
Com estàs, Sergi? Bona tarda.
Teniu ganes de tornar o no?
Home, i tant. Per nosaltres el Mundial acaba quan... Avui, direm, quan agafem el vol ja de tornada cap a Barcelona.
Aquesta tarda, hora vostra, que aquí serà de matinada, i agafeu ja el vol per tornar, eh?
Escolta'm, no et queixaràs de l'últim escenari que t'hem triat per aquest últim Tot Costa des dels Estats Units.
On sou?
Aquí a... Què és això, Sergi?
Home, Sergi.
Central Park.
Sí, diu on sou? Sí, Central Park.
Sí, home, sí. Home,
és una de les, vaja, de les imatges més icòniques dels estats de Nova York, en aquest cas, de Manhattan.
Sí, sí. Molt bé, per últim dia, Sònia, fem una mica de sumari del més destacat i després ja ampliarem una miqueta el que ens ha deixat aquest Mundial.
Resultats.
Acabarem amb un resultat que tothom ara ja sap, però aquest Espanya 1, Argentina 0, i amb aquest resultat es tanquen els 104 partits d'aquest Mundial i 38 dies de competició. En el partit pel tercer i quart lloc, que va ser el cap de setmana, recordem que va ser bastant espectacular. Anglaterra es va arribar a situar 0-4, finalment 4-6 per Anglaterra en un partit boig on Mbappé va aconseguir ja proclamar-se màxim golejador del campionat, perquè ahir Messi no en va fer cap i ell en va fer dos.
Molt bé.
La notícia.
La notícia és que Olmo, Lamine, Cubarsí i fins a 9 catalans es van proclamar ahir campions del món. A més, 8 jugadors del Barça, entre els quals l'autor del gol, Ferran Torres, han participat d'aquest Mundial. Cubarsí, millor jove del campionat, i destacables també les actuacions tant de Dani Olmo com de Lamine Yamal.
El gol.
El gol és el de Ferran Torres, un gol, un heroi inesperat d'aquest Mundial. Va aparèixer a la segona part, va marcar aquest gol de la victòria espanyola a la pròrroga, una bona centrada de Pedro Porro des de la dreta, que rescata el segon pal Nico Williams per la rematada amb l'esquerra de Ferran Torres. El valencià, aquí, en aquest Mundial hem vist negat de cara a porteria i visiblement afectat per aquesta situació, acabat posant el seu nom al costat d'Andrés Iniesta.
El protagonista.
Ho ha estat molts dies en aquest Mundial i acabarem també avui amb Leo Messi com a protagonista, perquè l'argentí, que acabava la final trencat amb llàgrimes de tristesa, ahir no va poder marcar diferències, però és protagonista del Mundial amb un últim tango amb 39 anys que ha portat l'Argentina fins la final. 3 finals jugades, una guanyada. I vés a saber si aquest Mundial no li obre la porta de nou a una pilota d'or, que en seria la novena.
La veu del dia.
Y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado. En mi vida pensé que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar. Y me duele el alma. Lo siento.
És la veu de Lionel Scaloni, absolutament trencat a la roda de premsa, explicant el que més tard va dir ja amb paraules més contundents, que el desembre plegarà com a seleccionador. I acaba una etapa, un cicle guanyador de l'Argentina, amb fins a 5 finals disputades, amb un Mundial al seu palmarès, i ja en té prou. El desembre farà un pas al costat.
L'anècdota.
Que era una anècdota, però la imatge de la final es va embrutar amb la batussa final entre jugadors argentins i espanyols, sobretot provocada per part dels argentins, iniciada per un mastegot de Nahuel Molina Rodri, que acaba amb Paredes empantant Eric i Gavi, a qui llença a terra. Més enllà de l'atenció del partit, han transcendit unes imatges d'Otamendi acusant Rodri i Laporte d'haver estat plorant pels tres tota la setmana. Potser seria l'origen d'aquest mal perdre dels argentins, que es va completar a atge de la majoria dels jugadors donant l'esquena en el moment de l'entrega del trofeu de campió. Els argentins estaven mirant la seva afició, rendint també homenatge a la seva... Però la veritat és que sobre la gespa això va quedar lleig.
Molt bé. No marxeu gaire lluny. Sònia, Roger, que de seguida torno amb vosaltres. Ens acompanyen avui a l'estudi l'Anaïs Martí. Anaïs, què tal, com estàs?
Molt
Bona tarda.
Ara sí, ara sentim bé.
Bona tarda.
I el Marcos López, què tal, Marcos?
Hola, bona tarda.
Ara entrarem, però per arrencar, amb què us quedeu? Què és el que us ha agradat, impactat, sorprès més d'aquest Mundial? Anaïs.
Doncs, a veure, el que menys m'ha agradat és que se m'ha fet molt llarg, però... I el que més, la final, com a concepte. Com a concepte, una Espanya-Argentina, crec que era la final somiada o volguda, perquè passés el que passés, hi hauria molta gent feliç. Em sap greu per Leo Messi, la veritat, el comiat que ha tingut. Sobretot perquè crec que l'Argentina va presentar un estil de joc i un pla de partit que no em va convèncer gens, havent vist el que s'ha vist de l'Argentina en aquest Mundial, sense anar més lluny, contra Anglaterra, per exemple. I de la selecció espanyola el que més m'ha agradat és que han guanyat un Mundial sense una estrella concreta. En el Mundial de les Estrelles, on existeix la França de Mbappé, la Noruega de Haaland, o l'Argentina de Messi, la selecció ho ha guanyat d'una forma coral, sent un equip. Podem parlar de molts noms, des de Pau Cubarsí, que ha fet un Mundial magistral i s'ha graduat amb 19 anys amb unes actuacions que mai les hauríem pogut preveure, passant per Lamine, que encara que no ha fet a nivell golejador unes xifres importants perquè només ha marcat un gol, crec que ha generat moltíssim. És el Mundial de Luis de la Fuente, que ha sabut triar molt bé a quins jugadors volia la seva llista. Únic seleccionador, per cert, que ha guanyat 3 títols consecutius, la Nations League del 2023, Eurocopa del 24, Mundial del 25, això no havia passat mai. I m'ha agradat molt la idea i l'estil de joc, que crec que és el que ha guanyat, no? En un món on cada cop hi ha... preval més el físic, doncs s'ha instal·lat una manera de guanyar que és dominant.
Molt bé, ara ho anirem comentant. Marcos, tu?
Ha guanyat el millor equip i ha guanyat la millor selecció i ha guanyat un equip estructurat, cohesionat, adult, un equip que s'ha fet gran, no és el mateix equip, no és la mateixa selecció de l'Eurocopa, ha modificat i ha matisat algunes coses, no és l'equip dels extrems, perquè no estava la mina en bona forma, no estava Nico Williams, però per mi ha guanyat el que millor ha portat la seva defensa de la seva idea, de la seva identitat, de la seva cultura, del seu estil, o sigui, que l'ha fet seu, i això que va començar malament, o sigui, va començar en aquest empat...
Amb Cap Verd.
Amb Cap Verd, i un equip que només encaixa un gol, estem parlant d'un equip absolutament rodó i que té una projecció d'aquí a 4 anys, que ara el proper objectiu és l'Eurocopa del 2028, així seria... Eurocopa Mundial Eurocopa, com la del 2010, Eurocopa Mundial 2026 o 2028, i per mi és un triomf del futbol, o sigui, perquè ha guanyat l'equip que volia jugar a futbol, que ha guanyat a la França d'Mbappé, a l'Argentina de Messi, a la Portugal de Cristiano, o sigui...
Ara entrarem en alguns d'aquests detalls que ens deixa aquest Mundial, la 23a edició del Mundial, que, com sabeu, s'ha endut a Espanya. Però no només de Mundial hem viscut aquests últims dies, i especialment avui han passat més coses en l'àmbit esportiu, i les repassem amb la Jordina Tarré.
Tot costa.
Jordina, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira que la resta d'actualitat esportiva passa també pel Barça, perquè avui Ronald Araujo ha tornat als entrenaments de pretemporada. Aquesta setmana també ha de ser clau per al futur de dos jugadors, Marc-André Ter Stegen, que ha de concretar la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam, i Karim Adeyemi, que ha de ser anunciat oficialment com a nou jugador blaugrana.
I l'Espanyol també continua la seva pretemporada a Navata.
El conjunt blanquiblau disputarà demà a 8:15 del vespre el segon amistós de pretemporada. El rival serà el Pau de la segona divisió francesa.
I a segona, el Girona ha començat avui la pretemporada.
Els gironins treballaran al centre d'entrenament Royal Verd, a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, on s'estaran fins dissabte. Demà passat dimecres seran ells els que jugaran al camp de l'Olot a 8:00 PM al segon amistós.
I el Sabadell, nou equip a segona divisió català, continua fent pretemporada a Salou.
Sí, serà fins dissabte, quan es desplaçarà fins a la ciutat esportiva d'Ani Jarque per jugar el seu segon partit de pretemporada contra l'Espanyol. Serà 9:15 PM.
En clau internacional, avui hem sabut... Hem conegut conegut la notícia de la mort d'un dels grans anglesos, un exfutbolista i entrenador anglès, Kevin Keegan, als 75 anys a causa d'un càncer.
Sí, Keegan va jugar al Liverpool, on va guanyar una Copa d'Europa el 1977, dues Copes de la UEFA, tres títols de la Premier League anglesa, una Copa d'Anglaterra. També va jugar al Southampton i al Newcastle anglesos i a l'Hamburg. A més, va guanyar la pilota d'or del 78 i del 79.
I en tennis, derrota de Paula Badosa.
Ha estat a la final del torneig de Iași a Romania davant l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0 quan s'ha retirat per problemes físics. La catalana certifica el seu retorn al top 100 del rànquing BTA, és al lloc 93, i d'aquesta manera es garanteix la presència directa en el quadre final del US Open, que començarà a finals d'agost.
I avui al Tour, segona jornada de descans.
Tadej Pogacar continua manant amb claredat a la classificació, amb 5 minuts clavats sobre el segon Remco Evenepoel, que va guanyar ahir a l'esprint just davant del líder.
I a Waterpolo, aquest dimecres, comença la superfinal de la Copa del Món.
La prova es disputarà fins diumenge a Sydney. Espanya defensarà el títol que va aconseguir l'any passat a Montenegro. L'equip de David Martín debutarà contra l'anfitriona Austràlia.
I com sempre, com cada dia al Tot Costa, fem una pregunta que avui és, Jordina...
Aquest Mundial el recordarem per opcions A, el gol de Ferran, B, el Mundial de Messi, C, l'impacte de Cubarsí o D, un altre motiu.
El que vulgueu, ens el podeu posar a les xarxes socials del programa, després us llegim. Ara hem arribat en punt a 7:45 del vespre.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Vinga, és 7:45 de 8, som al Tot Costa. Això és, avui és dilluns, dia 20 de juliol, el dia de la ressaca. L'endemà que la selecció espanyola s'hagi alçat amb el segon Mundial de la seva història.
El Mundial, el Tot Costa.
Roger Arbusa, a veure, posem en context tot el que ha passat en aquestes últimes hores, bé, amb els aspectes més rellevants, un Mundial que ens deixa una gran empremta blaugrana, amb noms propis, amb grans sorpreses, amb altres decepcions, com el resumiries, Arbu? No tenim l'Arbu, ara el veiem, però no et sentim, Roger.
Dèiem, Sergi, ara sí. El segon Mundial d'Espanya 16 anys després del que va guanyar el 2010, Espanya, que hi va ser molt superior i que va guanyar aquesta final de manera molt merescuda, i una selecció espanyola que confirma, diríem, aquest relleu generacional i jo diria que també l'hegemonia a Europa i al món després de l'Eurocopa fa 2 anys, el 2024, i ara el Mundial el 2026. I com deies, amb segell blaugrana, també amb segell de la Masia, Espanya torna a guanyar un Mundial amb molts jugadors del Barça, ja en van ser 8 el 2010, si ho recordeu, amb Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets, Pedro, Villa i Valdés, i ara hem passat als Lamin Yamal, Cubarsí, Pedri, Olmo, Gavi, Ferran, Eric i Joan Garcia, són 8 jugadors del Barça, 5 dels quals de la Masia. Ho dèieu també ara, per mi és el Mundial de Lamin Yamal, que és veritat que no ha fet el millor Mundial, venia d'on venia, de les molèsties que arrossegava, de la lesió, també les molèsties que ha tingut a partir del partit contra França. Amb només 19 anys ha liderat l'atac de la selecció espanyola, tot i les pressions i l'exigència que ha tingut i que hi ha hagut al seu voltant. És el Mundial de Pau Cubarsí també, que amb 19 anys ha estat, diríem, el millor central del Mundial i que ha rebut el premi al millor jugador jove. Pedri, és veritat que ha perdut força i que no ha estat el Pedri del Barça, o com d'important és el Barça i com de poc ho ha estat ara en aquests últims 3 partits amb Luis de la Fuente. Dani Olmo també ha fet un gran Mundial, ha estat un dels millors jugadors del torneig, ha brillat a la posició de la mitja punta i també, com va passar el 2010 amb el gol d'Iniesta, doncs ahir heroi també blaugrana amb el gol de Ferran Torres al minut 106 d'aquesta pròrroga.
Hi ha una cosa que és, Anaïs, Marcos, ben certa, no? I és que tota aquesta època d'or de la selecció espanyola, avui mirava dades del 2008 ençà, són 2 Mundials, són 3 Eurocopes, Nations League, especialment aquest tram de Luis de la Fuente.
Campionats d'Europa, campionats olímpics.
Exacte, campiona olímpica, és a dir, que a més coincideix també amb tota la gran època d'or de primer de Guardiola, etcètera, després Luis Enrique, etcètera, etcètera. No? Vull dir que banda bracet és un Mundial, l'Anaïs, molt blaugrana, no?, en aquest sentit, com deia el Roger.
Sí, sí, i un Mundial que confirma una manera de fer, un estil, el poder de la Masia, el poder de la formació, el futbol acadèmic barrejat amb aquest punt de futbol de carrer, amb jugadors com, per exemple, Lamine o el propi Messi en el seu moment, en els seus orígens. i demostra al final que elevar el talent i apostar per una idea dona molts resultats, perquè és que mirem la quantitat de jugadors del Barça que acabeu d'enumerar, no? És com la confirmació d'una idea d'un model hegemònic que, a part, genera molts comentaris i molta admiració arrel del món, perquè ahir, malgrat perdre el Mundial, avui repassant la premsa argentina, no hi ha ningú que negui que l'estil de la selecció espanyola mereixia guanyar aquest Mundial. I parlava d'això, de l'estil, de la possessió, d'aquesta manera de fer tan particular que surt d'aquí.
De tots els blaugranes, Marcos, quin és el que t'ha...
És fàcil,
perquè l'hem comentat al principi. No t'ha impactat més o t'ha sorprès més?
Pau
Cubarsí, el Mundial de Cubarsí és brutal, sobretot per l'edat.
És escandalós, o sigui, la sensació d'autoritat, de domini, de govern dels partits, de la tranquil·litat. Ahir era una final d'una Copa del Mundo, una final del Mundo, que dicen los argentinos, i va fer un partit espectacular, 94% d'encert en la passada. Hi ha una jugada que en qualsevol país seria icònica ja pels segles dels segles, que és l'últim minut, quan hi ha aquella centrada per la dreta i que l'arriba...
Sí, que hauria estat el gol de l'empat, l'últim suspir.
Aquell moment de Pau Cubarsí és un moment idèntic al moment de Ferran Torres, uh-huh. perquè té la mateixa importància. Sí. O sigui, estem parlant d'un jugador que, a partir d'ara, tothom... Bueno, ja el món ja s'està mirant de manera molt diferent a Pau Cubarsí, un noi de 19 anys. Què li costaria al Barça fitxar un jugador així? Tindria diners? O què li costaria en la Premier Pau Cubarsí?
Potser el que li costarà serà retenir-lo.
No crec.
Si bé no passa clar, m'imagino que ha de tenir una clàusula altíssima. I...
No crec, va renovar no fa massa,
no
també.
No fa gaire, farà un any, que es va assegurar de tota la
i ara,
columna.
I ara, evidentment, el Barça el que té que fer és avançar-se a la situació, i perquè estem parlant d'un noi que ha sigut el millor central de la Copa del Món en 19 anys. O sigui, estem parlant d'un jugador estructural, no només pel Barça, sinó per la identitat que li dona a l'equip, al club, al projecte, i pel missatge que traslada Pau Cubarsí, que des de la normalitat es pot arribar a fer coses extraordinàries.
Mm-hmm. N'hi ha un altre de nom, a banda de Cubarsí, n'hi ha molts, vaja, però un altre que hi destaca especialment, perquè bàsicament és l'autor del gol i és el que s'erigeix com l'heroi d'aquesta final, que és el de Ferran Torres. Hem recuperat, Arbo, algunes de les reaccions d'ahir, i comencem per Ferran Torres, justament, eh?
Sí, Ferran, que no ho ha passat del tot bé, diríem, en aquest Mundial. Fins i tot ha tingut algun episodi d'ansietat. Recordareu el partit contra l'Aràbia Saudita, en què li anulen un gol al davanter del Barça i se li llegeix els llavis que diu si us plau que sigui gol, que sigui gol, per favor. I jo ho he comentat també aquestes setmanes que el vèiem aquí als entrenaments i al dia a dia a la selecció espanyola, i el vèiem més aviat capcot i capficat, perquè no estava fent un bon Mundial i perquè quan jugava doncs no estava del tot encertat. Ahir tant se val per Ferran, perquè fa el gol de la victòria, és l'heroi d'aquesta selecció espanyola i fa el gol que dona aquest segon Mundial, i ell mateix es reivindicava d'aquesta manera en declaracions de televisió espanyola.
Bueno, al final una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
Ferran Torres, ara tornem, Arbo, amb més declaracions. Ferran Torres, que va fer d'Iniesta, Marcos, Anaïs, i el que deia, el Roger, també un nano, el Ferran, no?, que ho ha passat malament i que d'alguna manera doncs, se li ha tornat una mica, li han tornat una mica tot, com a mínim tota la feina que fa, que a vegades no és sempre en pilota, és un jugador que també fa molta feina sense pilota, tot i que se li pugui recriminar en altres aspectes, no?
Sí, és veritat que és un jugador que aquesta temporada, per exemple, vam viure 3 mesos de sequera golejadora, i tot i així admires els seus registres, i són 21 gols entre totes les competicions, 16 d'ells a la Lliga, i el que comentaves ara, Sergi, és un futbolista que treballa moltíssim per l'equip, que sempre està fent alguna cosa. És veritat que hi ha moments en què aquesta ansietat que ara explicava l'Arbu penso que li passa factura i que hi ha vegades que igual hi ha reaccions que són fruit d'aquests nervis. Però a mi hi ha coses de Ferran que m'agraden. M'agrada aquest esperit de sacrifici que té per l'equip. És un dels jugadors més estimats dins del vestidor del Barça. Formar part d'aquesta colla amb Lamine, amb Pedri, amb Balde, no? És un jugador que suma molt a l'equip i al final te n'alegres, no? De que amb aquests jugadors que a vegades passen per moments fluixos i que són víctimes de campanyes a les xarxes i de comentaris que potser no són gaire respectuosos amb el moment que estan vivint, doncs marquin un gol com aquest, perquè va ser titular contra Cap Verd i després ja va desaparèixer. Ja... Però és veritat que Luis de la Fuente sempre l'ha tingut allà com a revulsiu.
Sí, no sé si 12, home, potser no, però vaja, 13.
No, perquè era Miquel Merino,
però vaja.
O Pedri, podia ser ara.
Però vaja,
sempre té minuts. Sempre té minuts i tothom et parla meravelles d'ell. Per alguna cosa serà.
Mira, deixeu-me introduir en la conversa i deixeu-me sortir un moment del Mundial. El Salmurri, Salmo.
Què tal?
Perquè, clar, ens ve al cap, Ferran Torres és un dels noms que diríem que com a mínim està sobre la taula com una possibilitat per sortir del Barça aquest estiu, no?
Sí,
no sé si el gol d'ahir pot condicionar d'alguna manera això.
El gol aquell, sí. Que és un artefacte que canvia la perspectiva del futbol mundial, té unes conseqüències molt clares en clau blaugrana, perquè estem parlant d'un futbolista que està en el seu últim any de contracte i el tema de si renova o no renova aquesta clàusula d'uns 8 milions d'euros aproximadament que el Barça hauria de pagar si vol renovar a Ferran Torres, per tant un futbolista que estaria en la rampa de sortida i l'interès del Paris Saint-Germain per aconseguir els seus serveis. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Luis Enrique sempre ha comptat amb Ferran quan va ser seleccionador espanyol. Doncs clar, aquest gol, diguem-ne que... O sigui, oficialment no hi ha res sobre la situació de Ferran Torres, hi haurà converses...
No hi ha res, hi ha tot.
Però hi ha tot.
Sí, sí.
I aquest gol sacseja el taulell de manera majúscula, perquè d'un costat Ferran guanya autoritat, guanya pes, guanya posició de força, també el Barça ho fa si el PSG s'interessa, si aquest gol fa créixer o no l'interès del PSG. Per tant, a la pregunta de si condiciona, oficialment no... però està removent la terra, el caldo de cultiu on s'ha de gestar tot això.
Sí, sí.
No, sí que condiciona, Marcos, condiciona i molt. Evidentment, ara, oficialment, no condiciona res, però tu obres la porta, obres la finestra, i ja... Primer...
La foto ha canviat. Clar, fa un dia la foto ha canviat.
Primer, el jugador té tot el dret a sentir-se amb força per demanar més coses, això és evident. El club també té el dret a demanar més diners. Si el PSG lo vol, el PSG acaba de vendre a Gonzalo Ramos al Milan per 70 milions d'euros. Sí. O sigui, i és un suprem. O sigui, i després hi ha una situació, és Ferran Torres vol ser el titular del Barça o vol ser el titular del PSG? Pot ser el titular del Barça i pot ser el titular del PSG? Per mi aquesta és la clau d'on pot estar Ferran Torres la propera temporada. Crec que ni Frick ni Luis Enrique le poden garantir en aquest moment la titularitat ni al Parc dels Príncipes ni al Camp Nou, crec, eh?
Sí.
Bueno, però tot i així necessites, si surt, trobar un futbolista. Clar, és que ha marxat Lewandowski, si marxa Ferran en necessites dos, i no qualsevol, necessites algú que et garanteixi 20, 21, 22 gols per temporada.
I sobre el que deia això del Marcos, de ni Luis Enrique ni Flick li poden garantir la titularitat, jo crec, i és una sensació, que respecte als ulls de Ferran hi ha una diferència molt gran, que és que sí, Luis Enrique, tot i saber que no serà un futbolista imprescindible, sempre ha comptat amb ell, i jo crec que aquesta temporada de Ferran l'ha marcat en la seva relació amb Hansi Flick, perquè Lewandowski segurament no ha estat al seu millor nivell,
I Ferran
no ha tingut la sensació de ser indiscutible.
La carpeta de mercat tindrem molts dies per anar-la obrint i tancant i remenant, i serà llarg, m'imagino. Després, Salmo, et repesquem, perquè hi ha altres aspectes de l'actualitat del Barça que volem comentar amb tu.
Molt bé, perfecte.
Més coses, Arbu, a veure, més testimonis que recuperem d'ahir.
Mira, un dels protagonistes d'aquesta selecció espanyola, estareu d'acord amb mi, ho deia abans, que un dels millors jugadors del torneig ha estat Dani Olmo, un altre jugador del Barça, i a més format al dia, hem vist la millor versió del jugador de Terrassa en aquesta posició de mitja punta, s'ha convertit ja en un fix per Luis de la Fuente, i explicava ahir, després del partit, que havia complert un somni.
Molt feliç, un somni fet realitat, un objectiu complert, sabíem que teníem equip per fer-ho possible, al final ho hem pogut aconseguir, o sigui que molt feliç.
Les paraules de Dani Olmo i acabem amb Cucurella,
Sí, deixa'm repassar la resta de blaugranes i catalans. Ahir a la final va David García, per cert, que va entrar a la primera part de la pròrroga. No havia jugat fins ara al central de Martorell. No va jugar Gavi ahir, que ja sabeu que ha tingut un paper testimonial en aquest Mundial, més enllà del primer partit de la fase de grups contra Cap Verd, en què va ser titular a la banda esquerra, no va anar bé, i després només ha jugat 5 minuts al llarg d'aquest Mundial. I, en canvi, també format a la Masia, ha estat protagonista Marc Cucurella, que va fitxar pel Real Madrid a mig Mundial, que és l'amo de la selecció espanyola al lateral esquerre i que ahir també vam sentir en català des de la zona mixta del MetLife Stadium.
Sí, un partit ja sabíem el que esperàvem, ells han intentat jugar al seu futbol, sabíem que eren molt intensos, que intentarien fer-nos sentir incòmodes, però bueno, crec que l'equip en tot moment ha estat ficat en el partit, sabia el que tenia que fer, no hem entrat en aquest joc mental i bueno, crec que ens hem merescut la victòria, estem molt contents, no ha sigut res fàcil el que hem fet, al final jugàvem contra l'última campiona i crec que hem dominat el partit tot el rato, hem tingut moltes ocasions, molt orgullosos del treball que hem fet.
Déu-n'hi-do també el Mundial d'Olmo, eh?
Per mi...
Dels jugadors més destacats, ja no de la selecció espanyola, sinó del món del Mundial, eh?
Uns dels 3-4 millors jugadors del Mundial, espectacular. Ja va fer una gran Eurocopa, ha fet un gran Mundial, sortint des de la banqueta, no era titular el primer dia, o sigui, a Cap Verd no era titular, es va col·locar allà, bueno, va col·locar de la Fuente, i a partir d'ahir ningú l'ha pogut treure, perquè ha jugat molt, però realment molt, molt bé. I ara... Ara, la pregunta és si això ho pot traslladar al Barça. Estic convençut que sí ho pot traslladar, perquè també per com Cubarsí, com Lamine o el propi Dani Olmo, aquest Mundial et canvia l'estatus. O sigui, tu ja és campió del món i a partir d'ara ja tothom... O sigui, en aquell partit entre França i Espanya era Michael Olise, que era la gran estrella, tal, sí. I Dani Olmo va ser millor. O sigui, va ser millor que Olise. Evidentment no estic dient que Olise no sigui un gran jugador, però que aquesta situació, que quan tu és campió del món, això ja tens un estatus, tens una confiança, tens una tranquil·litat, i crec que Dani Olmo això ho té que rentabilitzar això en el Barça.
I les connexions que s'han vist en aquest Mundial amb Lamine. Mi han format una parella magnífica.
Deixeu-me sortir una mica de l'òrbita blaugrana i vull preguntar-vos si vosaltres li hauríeu donat l'MVP a Rodri. Fins a la final d'ahir semblava que Messi era qui tenia tots els números d'endur-se aquest títol, aquest reconeixement, i bé, a alguns ens va sorprendre, no? No vull desmereixer el Mundial que ha fet Rodri, que és també molt bo, Però què hauríeu fet, Marcos?
És difícil, eh?
És difícil, és molt difícil. Jo entenc que ho podria haver guanyat Leo, però la final el condiciona molt. O sigui, és que la final Leo no va fer res.
Sí, sí.
No va fer res. Un dispar, un tir a la cara de Mikel Merino al minut 117.
Però, sí. Marcos, l'MVP de la final ja va ser, si no m'equivoco, Ferran Torres.
Sí, correcte.
Ja van triar un MVP.
Sí, sí, però...
Si veus tot el campionat...
Sí, tot el campionat està molt bé. Però...
No hi ha cap altra figura que hagi destacat més que Leo Messi. A mi em va sobtar,
Sí, però jo entenc...
Per part de la FIFA, que és per ser una mena de jurat, que tenen un jurat tècnic
sí,
la mateixa FIFA.
Compro aquesta idea, però també compro que si Espanya és la millor selecció, el millor jugador del Mundial té que ser un jugador espanyol. Perquè ha sigut la millor selecció. Ja no entraré Egipto, Cap Verd, Suïssa, que han sigut els rivals d'Argentina. Espanya ha sigut Portugal, França,
però
Argentina,
Bèlgica... És que jo crec que de llarg ha estat el millor equip, Espanya, de llarg.
Sí, sí.
Però que això ja li va passar una mica el 2010, que després l'acaba per jugar encant, que sobretot destaca Espanya per la seva coralitat, perquè hi ha hagut molts futbolistes que han estat molt bé, però no hi ha una gran figura que hagi sobresortit per mi, eh? Olmo ha estat molt bé, Lamine ha estat bé, Rodri ha estat molt bé, però dius, quin és el líder d'aquest equip? Pues, la força d'aquest equip, clarament, és el conjunt. I, per tant, quan tu tries l'MVP, entenc que a la FIFA li costi triar un MVP que no hagi sortit campió, però és que aleshores no estàs triant... que és la dificultat d'aquest premi, que és un premi individual per un esport d'equip.
Clar, és que has d'agafar una fotografia una mica més global de tot, no? I és el problema, entre cometes, de la selecció espanyola, no comptar amb un crac que sigui tan definitiu. Jo estic amb la Sònia, el que ha fet Leo Messi amb Argentina en aquest Mundial als 39 anys, sisena participació, tres finals de la Copa del Món jugades, 8 gols, líder indiscutible de la vigent campiona del món. És veritat que la final rebaixa molt tot això. Jo no el vaig veure gens còmode amb el plantejament d'Argentina i no massa feliç amb el que estava succeint, però és veritat que si admires la fotografia global, tenint en compte qui és Leo Messi, la transcendència que té, el millor futbolista de tots els temps, potser no costava tant donar-li un reconeixement.
Penso, jo també ho penso. Jo ho hauria fet així també. Mira, va molt bé, perquè parlem de Messi, de l'Argentina, perquè vull anar a Buenos Aires. No tiene
cura. Tot costa. Se lleva en la
piel. Ara en parlarem amb la Sònia de la decepció de la derrota de l'Argentina, però abans tinc el Biosa, que fa estona que m'espera. Joan, com estàs? Com esteu a Buenos Aires? Com estan els ànims?
Amb un fred que pela, un vent, no. I al peu de l'obelisc, que és on hi ha hagut aquestes celebracions aquesta passada nit, que han acabat amb aldarulls, els argentins que miren de tirar endavant, un dia passen pàgina, un dia més en el calendari, se'ls nota amb cares llargues, però repassant, ara he comprat els diaris en paper, aquella cosa que fèiem abans, sí. I els estic repassant, per exemple, el diari La Nación, l'Argentina ho va donar tot i és un orgull nacional. I el diari Clarín, que el tinc aquí a la mà, amb una foto de Messi, ho han entregat tot, res... a recriminar, o sigui, autocrítica zero. I he escoltat les ràdios, he vist televisions, he llegit premsa esportiva i molt poc, bueno, molt poca no, nul·la autocrítica i tampoc comentaris en el sentit del que va ser al final del partit amb les agressions claríssimes dels jugadors argentins cap als espanyols, amb una actitud també que seria del tot qüestionable, fent una mica d'autocrítica, però, en fi, les celebracions van acabar amb aldarulls, 12 detinguts, 4 hores aquí a l'obelisc, on sóc jo ara, de catarsi col·lectiva pel subcampionat i pel darrer Mundial de Messi, la policia que va intentar desallotjar la zona de l'obelisc perquè estaven intentant pujar-s'hi, en fi, ha acabat amb gasos lacrimògens, amb llançaments d'objectes contundents contra la policia, una batalla campal, i com continua això? El president argentí Javier Milei havia dit, abans, quan acabava el partit, que decretaria festiu nacional quan els jugadors decidissin venir a l'Argentina. Doncs què passarà? 11 o 10 jugadors han decidit no venir, un d'ells Leo Messi, i els que vindran aterraran d'aquí cap a les 10 de la nit 11 de Catalunya. No se sap ben bé si aniran a la Casa Rosada o no, si hi haurà alguna mena de salutació o no, incertesa absoluta, i que Leo Messi no vingui a Buenos Aires a saludar els argentins ja s'està començant a agafar de mala manera per molts aficionats que, si van sortir a celebrar, va ser per Leo Messi.
Sí, sí. Bé, ho anirem seguint. Ara veig que la FIFA diu que investigarà a l'Argentina després d'aquests incidents a final del partit, obrirà una investigació disciplinària per analitzar què és el que va passar. En tot cas, Sònia, fa l'efecte que no ho han acabat de pair gairebé. I ara deia el Joan que no hi ha res a recriminar. A veure, si no fos perquè l'Argentina va arribar de forma èpica a la final, home, a la final... des del meu punt de vista sí que hi ha algunes coses a recriminar, en tant que per mi va ser molt decebedor el paper de l'equip d'Escaloni a la final, no, Sònia?
El paper va ser decebedor. Jo li dono bastant mèrit a la selecció espanyola, que ha aconseguit minimitzar l'Argentina, França i Portugal, tres dels favorits per aquest Mundial. Per mi té molt de mèrit en el que no pot fer ahir Argentina, la part espanyola, més enllà que se li lesionen durant el partit els seus dos centrals bàsics durant tot aquest Mundial, com són el Cuti Romero i Lisandro. Però més enllà d'això, tu t'has de posar en el paper del que era aquesta Argentina, que la donàvem com a favorita pel que ja venia fent de Qatar, però que és una selecció que depenia absolutament de l'actuació de Leo Messi, dissenyada fins i tot, diríem, per Leo Messi, per lluïment de Messi, que ho ha aconseguit fer fins a aquesta final, però que si havies vist totes les eliminatòries no es podia esperar una exhibició per part d'Argentina, perquè efectivament havia arribat a patir amb Egipte, amb Cap Verd, amb Suïssa, i per mi el millor partit d'Argentina en aquest Mundial davant d'Anglaterra, però que també es va trobar amb el resultat en contra i va, aquí sí, va, jo crec que va remuntar a base de futbol, però també d'èpica. Per tant, jo crec que més enllà que puguin haver-hi crítiques puntuals, que Scaloni a la final estigués o no estigués més encertat, tenint en compte les circumstàncies i que a més per l'entrada d'Enzo es queden amb 10 futbolistes, entenc que les portades d'avui siguin d'agraïment cap a que els ha donat aquesta Argentina, sí, que jo crec que ha arribat més lluny del que segurament per futbol podien arribar a pensar. Jo crec que el factor Messi ha influït molt, ha fet per mi un gran Mundial, però que amb 39 anys a mi m'ha sorprès, perquè a mi m'haguessis preguntat quin seria el rendiment de Messi en aquest Mundial abans de començar, et diria, home, amb 39 anys seria pitjor que el de fa 4 anys, segur, i per mi ha estat millor.
Hem perdut...
Si et sembla, podem sentir...
Sí, sentim un parell de documents, oi?
Vinga, sentirem primer de tot respecte a aquest cicle que s'acaba. Veurem què diu Messi en els pròxims dies, perquè ahir no va voler parlar. Estaven tots els jugadors argentins en realitat afectats i no van aparèixer en zona mixtes, i l'únic que vam sentir és Scaloni, i ell sí que va parlar del seu futur, i aquí acaba un cicle clarament, després de 5 finals consecutives, el palmarès amb aquest Mundial per Scaloni, i ell mateix, després d'haver-lo sentit, que l'hem sentit al principi, molt tocat a la sala de premsa, que li costava per l'emoció explicar-se, ja més tranquil en zona mixta, va dir que el desembre plegava.
No, hasta diciembre y después seguramente corte. A diciembre voy a seguir y después seguramente voy a hablar con el presidente, seguramente la idea es relajar y parar un poco. Ha sido un placer estar acá, un orgullo, en mis mejores sueños. No lo había pensado y bueno, hasta diciembre, si el presidente quiere yo estoy acá, y después, como digo, va a ser complicado porque también es justo que se pueda cambiar, y lo veo hasta bueno.
Un Scaloni que també parla de Messi, Sònia?
Sí, serà un nou cicle amb un nou seleccionador i probablement ho veurem sense Messi, però diríem que Scaloni és que ha tret el millor rendiment de Messi amb aquesta selecció argentina. Recordem que en els seus principis i fins a Qatar sempre havia estat sota sospita pels argentins Leo Messi. Scaloni no l'ha entès futbolísticament i ahir en tornava a parlar després ja d'haver-lo sentit i gairebé quedar-se sense paraules respecte a l'ídol argentí.
39 años, muchacho, es una cosa increíble. Yo de mi parte ya sabía, no tenía clarísimo que iba a jugar hasta que él quiera, y sus jugadores, sus compañeros y toda su gente se iban a brindar por él. Espero que esté orgulloso de sus compañeros, y yo creo que sí. Espero que la gente esté orgullosa de su equipo, que esté orgullosa de él, de lo que ha hecho, y es el mejor futbolista que ha pisado un campo de fútbol, a mi entender. No va a cambiar nada, a pesar de que fue increíble lo que hizo este Mundial, no hubiera cambiado nada anteriormente.
Joan, des de l'Argentina teniu, i ja acabo, tindrà el poble argentí feina a fer el doble dol, el de Messi i el d'Scaloni, que ha estat una figura també molt important per la selecció albiceleste.
Sí, comença una nova etapa, d'això en som molt conscients els argentins. Veurem què passa en aquestes properes hores amb l'arribada d'una part de la selecció nacional i si hi haurà aquesta rebuda o no a la Casa Rosada. Javier Milei, el president argentí, doncs ja ha dit que els hi deixarà la seu presidencial lliure, sense polítics i sense gabinet i sense ningú, si és que volen sortir al balcó a saludar a la plaça de Mayo. Però saps què em passa a mi, ja per acabar?
Sí.
Jo vaig viure aquí l'etapa de Leo Messi vomitant. L'etapa de Leo Messi... que insultaven, pecho frío, no sabes el himno. Jo me'n recordo molt d'això. I llavors, quan veig tot aquest exitisme, tinc una mica... em fa una coseta dins que diuen aquí me hace ruido, no?, aquesta situació a mi. Molt bé, Leo Messi, un gran jugador de futbol, però noto molta hipocresia i en aquest sentit em fa una mica de ràbia quan veig tant argentins clamant a Messi quan l'han maltractat tant.
Gràcies, Joan, que vagi molt bé, bona feina.
Gràcies.
Sònia, Arbu, alguna cosa més que vulgueu afegir? Mira, o si no me'n vaig amb la firma, digues.
Una última cosa molt ràpida, perquè és que coneguts que Leo Messi ha escrit una publicació al seu Instagram explicant que el dolor és molt gran, que costarà que tanqui aquesta ferida, que avui costa valorar el que han fet, però que aquest grup ha arribat a dues finals consecutives del Mundial, que moltes gràcies a tothom per cada salutació, per cada missatge, que van aconseguir unir el país, estar tots junts, i també felicita Espanya pel campionat, això en una última línia, lacònica, però òbviament és un missatge bàsicament de cara als aficionats argentins, però també felicitant Espanya.
Molt bé. Fantàstic. Sònia, Jaume, Roger, Arbusà, que tingueu un bon viatge de tornada. Moltes gràcies per tota la feinada que heu fet aquests dies, aquestes setmanes, des dels Estats Units i des de Mèxic, també.
Molt bé,
gràcies,
Sergi.
Gràcies a vosaltres.
Tirant.
Ens veiem aquests dies. Vinga, adéu-siau.
La firma.
I tancarem tot el bloc del Mundial, ho sabeu, ho hem anat fent cada dia durant totes aquestes setmanes amb una firma convidada, una firma que avui és la de la Bruna Vilamala, que ens ha acompanyat, ella, com sabeu, és a Mèxic, ens ha acompanyat en alguns dies, i avui també la saludem. Bruna, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, se'ns ha acabat el Mundial, Bruna. No sé si quin regust et deixa, si t'ha agradat, si t'ho has passat bé.
Sí, la veritat és que m'ho he passat molt bé. La veritat és que ha estat, bueno, el Mundial fins ara amb més partits i a mi se m'ha fet curt. Sí que és veritat que ja portàvem molts dies de Mundial, però bueno, els que som futboleros mai en tenim prou, així que bé, la veritat és que aquests últims partits d'eliminatòries ho he gaudit molt i tant de bo s'allargués una mica més.
Molt bé. Vas veure, m'imagino, la final, ahir?
Sí.
Què et va semblar?
Doncs la veritat no m'esperava tanta superioritat per part d'Espanya, però és veritat que els dos últims partits han neutralitzat molt bé el seu contrincant. Crec que ha sabut llegir molt bé el partit i que són justos vencedors.
Què és el que més t'ha agradat de la selecció espanyola?
Bueno, per mi que és una selecció que ha anat de menys a més, i per mi com ha jugat contra França i contra Argentina m'ha fet recordar aquells temps on em vaig enamorar del futbol amb el Barça i amb l'Espanya del 2010, amb el Barça de Messi, Xavi. Aquest joc de futbol pur em va recordar molt això, i crec que el mèrit que té Espanya, a part de guanyar, és com ha guanyat, sobretot amb els dos últims partits.
Si ens n'anem a l'altra banda, a l'altra cara de la moneda, per tu quina ha estat la selecció decepció?
Doncs mira, jo potser et diria que Brasil, perquè al final crec que és una selecció que almenys per la història que té, jo esperava que arribés més lluny i l'elimina una Noruega, perquè Portugal cau eliminada a la mateixa ronda, però al final cau eliminada amb la que acaba sent campiona del món, no? Per mi, Noruega crec que ha fet un torneig molt, molt bo per ser el seu primer... No sé si era el seu primer o el seu primer des de feia anys.
El segon,
però...
sí.
Que caigués contra, o sigui, que Brasil caigués contra Noruega, crec que va ser una sorpresa per tothom.
L'MVP, hi ha hagut una mica de polèmica. Ahir ho comentàvem a la transmissió que vam fer al Club de la Mitjanit, perquè molts esperàvem que l'MVP del Mundial fos Messi. No sé si a tu ja t'agrada que sigui Rodri, si trobes que és merescut, si li hauries donat algú altre.
A veure, per mi merescut és, perquè el Mundial de Rodri és espectacular. És veritat que la seva posició tampoc està tan reconeguda. Ho vam veure amb Sergi Busquets fa uns anys. Però té no sé quantes recuperacions per partit. Crec que perquè Espanya hagi guanyat el Mundial, Rodri té moltíssima part de culpa. És veritat que crec que a nivell d'equip Messi ha portat molt més que Rodri, en el sentit de, en gols i assistències, crec que Messi ha portat a la selecció a Argentina a la final, i Rodri ha fet més un treball d'equip. És veritat que ha estat una peça fundamental, però crec que Espanya ha guanyat com a equip i no com a jugadors individuals, i per mi... O sigui, he de fer una menció a Pau Cubarsí, perquè jo, si m'he de quedar amb un jugador de tot el Mundial, sense cap mena de dubte em quedo amb Pau Cubarsí, 19 anys, i ha fet un Mundial...
Sí, sí, impecable, eh?
Espectacular, sí.
Sí, sí. Mira, t'anava a demanar una última cosa, que era un jugador o una selecció revelació. No sé si el factor Pau Cubarsí o l'efecte Pau Cubarsí el voldries incloure aquí, o tens algun altre aspecte que vulguis comentar?
Per mi les dues revelacions... per mi Pau Cubarsí no ha sigut tan revelació, perquè ja venia fent les coses molt bé, però sí que és veritat que en un escenari com el Mundial no se li ha de treure absolutament cap mèrit del que ha fet. Per tant, per mi el jugador de revelació, sense cap mena de dubte, és Pau Cubarsí. I per mi la selecció de Noruega crec que ha fet un torneig increïble. De fet, es queda eliminada contra Anglaterra amb certs dubtes arbitrals, sí. Però crec que el Di va estar competint a una gran selecció anglesa, que també hi havia molts dubtes al principi amb la convocatòria, i que ha arribat fins a una semifinal, quedant finalment en tercer lloc, que també pues és de mèrit.
No sé si hi ha alguna altra cosa que vulguis comentar així en general que t'hagi seduït del Mundial.
Bueno, a mi que Messi hagi tornat a arribar a una final, personalment, doncs és algo molt especial, perquè crec que el que ha fet amb Argentina ja era increïble i ja ha seguit augmentant la llegenda. Ahir es queda sense la Copa, però bueno, crec que s'està veient per xarxes socials que els argentins doncs estan molt contents per ell, i crec que després de tot el que ha passat amb la selecció en temps passats, crec que es mereixia aquest reconeixement després de guanyar-la fa 4 anys, i que aquest any, tot i no guanyar-la, doncs aquest reconeixement que crec que es mereix el millor jugador de la història.
Molt bé, doncs així acabem amb la Bruna Vilamala, que l'hem tingut durant tot el Mundial col·laborant alguns dies amb nosaltres. Ha estat un plaer, Bruna, poder conversar amb tu alguns dies en aquestes últimes 5 setmanes, i ho tanquem aquí. Moltíssimes gràcies.
Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres. Per mi també ha estat un plaer, m'ho he passat molt bé i ens veiem en un altre.
Molt bé, que vagi bé, abraçada.
Adéu, merci.
Vinga, enfilem el tram final ja del Tot Costa d'avui dilluns. Salten 10 minuts per les 8. Encara us hem d'explicar força coses. Joan Fitó, la pregunta del dia que hem fet als oients, quina és?
Aquest Mundial el recordarem per...
I hem donat 4 opcions,
sí.
Que són?
El gol de Ferran, sí. El Mundial de Messi, l'impacte de Cubarsí o un altre motiu.
Vosaltres que coneixeu bé, Marcos Anéis, l'audiència del Tot Costa, què diríeu que han votat més la gent?
L'impacte de Cubarsí.
I tu, Anéis?
Messi.
Doncs guanya el Marcos.
Sí?
Sí, 39% l'impacte de Cubarsí el segueix al Mundial de Messi, amb un 26, el gol de Ferran, un 23, i un altre motiu, 12%. Dues respostes molt ràpides, el Jordi Anento, que diu que Messi s'ha guanyat sobradament la seva novena pilota d'or, o el Josep Figueres, que l'altre motiu és el de les 48 seleccions.
Molt bé. Gràcies, Fitó.
A tu.
Vinga, va, uns parell de minuts de publicitat i tornem de seguida.
Tot Costa, amb Sergi Andreu.
Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
Però si a aquesta hora la platja està buida.
Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
Val més que en busquem un altre.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat, amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
Som 3CAT. Catalunya Radio.
Son 3CAT.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
Hi ha persones que habiten més un món...
Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre,
a Catalunya Ràdio i 3CAT Info. Catalunya Vespre.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més.
Ningú t'ho explicarà millor.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot Costa. She just said, is it true, tell me now.
7 minuts, arribarem a les 8 del vespre. Ramon Salmurri, t'havíem deixat abans amb la paraula a la boca, però la carpeta blaugrana té més coses, té més noms propis sobre la taula. Quatre, eh?
Quatre noms
quatre?
Propis.
I com els abordaràs?
Mira, el que sentiràs més i de manera més constant i amb més força és el de Julián,
sí,
perquè ara ja ha acabat el Mundial i ara venen dies, diguem-ne, importants per desencallar aquesta operació. El Barça continua apostant pel fitxatge de Julián, però s'entén que, tal com estan les coses, el futbolista té un paper clau i ara, un cop acabat el Mundial, és el moment de veure si s'acaba resolent o no en favor dels interessos.
I quin és el paper clau? No tornar a Madrid?
Bé...
Dir alguna cosa més agressiva del que ja s'ha dit fins ara.
Sou optimistes, molt gràfica, molt telegràficament, Marcos Genís, sou optimistes amb la resolució favorable al Barça del tema Julián?
En aquest moment, no.
Subscric al Marcos.
Sí, la cosa complicada. Difícil. Bé, ens queden 40 dies de mercat, eh? Vull dir, aquí hem viscut mercats...
Hi ha molts dies.
Sí. El segon nom propi també té a veure amb el mercat, és el d'Adeyemi, el futbolista del Borussia de Dortmund. En principi, l'oficialitat ja sé que ho portem repetint des de la setmana passada, però hauria de ser demà, que s'ha esperat que tornin Joan Laporta i Deco del seu viatge de Nova York, i per tant aquesta setmana, mitjans de setmana, podríem tenir ja la presentació oficial del nou jugador del Barça.
També telegràficament, de l'1 al 10, quant us agrada Adeyemi pel Barça?
7.
8.
Molt bé. Més noms.
Araujo. Avui s'ha incorporat als entrenaments, ha tornat amb l'equip, s'ha quedat al gimnàs fent treball específic, saps que va tenir problemes musculars amb la selecció de l'Uruguai, i per tant aquesta setmana ja podrà ser les ordres de Hansi Flick. Coincidirà poc el vestidor amb Marc-André Ter Stegen, perquè s'ha de resoldre ja la seva sortida en forma de sessió a l'Ajax. Dijous l'Ajax té partit de l'Europa League. Mitchell el vol ja de titular en aquesta eliminatòria contra Vojvodina, i això és dijous, i per tant s'ha de resoldre ja.
Molt bé. Alguna cosa que vulgueu comentar respecte a la carpeta de mercat blaugrana?
No.
Si no, ho deixem aquí.
Fins aquí.
Doncs vinga, gràcies Salmo, gràcies Marcos, i gràcies a l'Anaïs.
Adéu.
Ens falten 4 minuts i mig. Hem de tancar amb l'Àngels Lafuente a Madrid i amb Isaac Vilalta. Tampoc no tenim Isaac Vilalta, doncs no marxeu, perquè si no haurem de tocar el violí fins a les 8 del vespre. Estem pendents d'aquestes dues comunicacions per tancar i per acabar aquest Tot Costa, que hem dedicat especialment avui a la ressaca mundialista. Sabeu que Espanya va guanyar el Mundial 1-0, ja tenim els Isaacs, i ara ja tenim l'Isaac. Vinga, va, som-hi.
El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
Vinga, ara sí, 4 minuts a les 8. Isaac Vilalta, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Avui teníem jornada de descans al Tour.
Sí.
I, a més, ahir ens va deixar la retirada del que era el segon home fort d'aquest Tour, per una caiguda.
Sí, hi ha desgast, en general. Mira, avui he estat repassant o he estat visitant diferents hotels d'equips i la sensació generalitzada és que hi ha molt cansament, hi ha molt desgast, s'ha anat molt ràpid fins ara, ha fet molta calor i tothom està molt cansat. I la baixa d'ahir de Vingegaard, com dius, notable o destacadíssima, era qui estava més a prop de Tadej Pogacar. Ahir va patir una caiguda, l'han d'operar, té afectada una clavícula, la clavícula dreta, vaja, i tot plegat s'emmarca dins d'aquesta sensació de desgast general, a més, accentuada amb el domini de Tadej Pogacar.
Molt bé. A veure, què més se'ns pot deparar aquest Tour? Quins al·licients, Isaac, ens hem d'agafar aquesta setmana que ens queda de Tour?
No, ja, home, queden coses interessants. D'entrada, definir el podi o certificar la victòria final de Pogacar, que igualarà el Club dels 5, d'Anquetil, Merckx i Nolli Indurain. Definir el podi, definir el millor jove, perquè aquí hi ha la lluita entre Pol Sexas, Juan Ayuso i Isaac del Toro. Sexas, només 19 anys, seria el més jove de la història en aconseguir un mallot important. I després, a títol més particular, d'entrada, demà hi ha una crono molt interessant. Hi ha 3 etapes de muntanya en aquesta última setmana i 2 en final a l'Alpe d'Huez. També és un fet inèdit que una muntanya com l'Alpe d'Huez repeteixi 2 finals consecutius, que seran divendres i dissabte.
Molt bé. Amb un Pogacar que es coronarà, no hi haurà sorpreses de cap mena
Home, sempre poden passar coses. Mira, hi va caure Vingegaard, però vaja, Sergi, si tot va normal, el que tu dius, es coronarà per 5ª vegada com a campió del Tour.
I sobre el debat que cada vegada ho és menys, Isaac, de convertir o de considerar ja Pogacar com un dels millors o el millor de la història del ciclisme?
Bé, això ja ho saps, podem alimentar-ho tant com vulguis. Són èpoques diferents. Victòries totals difícilment arribarà a les que va aconseguir Eddy Merckx, però sí que si guanya el seu cinquè tour, a més amb pràcticament totes les clàssiques, només li falta la Robé, li faltarà la Vuelta de les grans voltes per etapes, en fi, està al nivell dels millors, sobretot per la voracitat, per la manera que té de guanyar. A tothom li va sorprendre que no aconseguís la victòria d'etapa ahir davant de Remco Evenepoel, però vaja, tret d'això, és que ho guanya pràcticament tot.
Molt bé. Isaac, t'anirem sentint al llarg d'aquesta setmana, explicant aquests últims dies, aquestes últimes etapes del Tour de França. Gràcies.
Molt bé, que vagi bé.
Adéu-siau.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
Vinga, ho deixem aquí. Arribem a les 8. Gràcies al Sam Silva, al control tècnic, a l'estudi número 5 de Catalunya Ràdio, l'Alba Monclús a la producció, a tota la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, també al control central, Conchi Vecino, al central. Ho deixem aquí demà, més, a partir de les 7, més, tot costa, com sempre, amb tota l'actualitat. Demà ja, imagino, amb molt menys de Mundial, pràcticament res, perquè aquestes coses van ràpid, i el Mundial s'ha acabat. Avui hem àmpliament comentat tota la ressaca mundialística. Demà, però, més coses, al tot costa. Gràcies per ser-hi, una tarda més. Adéu-siau, bona tarda.
Dicho esto, buen viaje, vuelta a España.